David Arribas és metge de família, precisament del Cap Manso de Barcelona, i membre de la Direcció de Metges de Catalunya. David Arribas, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Perquè ho pugui entendre la gent que ens està escoltant a aquesta hora del matí aquí al Món RAC1. Què reclameu als sanitaris?
Reclamem la dignitat de la nostra professió. Reclamem el poder exercir la nostra feina amb temps suficient per poder atendre els malalts i amb temps suficient per ser conscients de que allò que estem fent no repercutirà negativament amb la feina que estem realitzant. Mm-hmm.
Però quan dius dignitat de la professió, clar, tothom en les nostres professions intentem ser dignes, no? Però,
sí.
És a dir, efectes pràctics, quan seieu a la mesa de negociació, què els hi demaneu?
Els hi demanem fer unes càrregues de treball que siguin les adequades per poder fer la nostra feina, el poder tindre uns controls de temps per cada una de les demandes assistencials que ens demana la població i que ens permeti aquest temps el poder entendre allò que ens estan traslladat als usuaris i donar-li respostes adequades als seus problemes. Demanem el no sobrepassar la nostra càrrega mental de resistència, el poder fer un número de visites il·limitat que ens permetin poder estar a la primera i a l'última visita en la màxima atenció per no cometre errors. Demanem el poder formar-nos i poder estar a la primera línia de coneixement, com hem demostrat durant tots els anys en el nostre país, a la nostra professió, i poder, pues això, poder ofertar, poder compartir amb la població la màxima vigència de coneixement científic i no errar amb la diagnosi.
Val, i això, demanem... què es necessita? És a dir, per tenir tot això que m'estàs dient, què es necessita? Més diners? Més treballadors del sector? És a dir, més metges, més infermeres? Què necessiteu exactament?
Amb dues coses. Primer necessitem més mans i serveis, sens dubte. No donem a l'abast. El que no és possible és que la nostra professió, des de fa una dècada, estiguem treballant el 30% més de la nostra jornada ordinària, fent guàrdies, fent doblatges, fent escreixos, no? Fent dobles torns. Això s'ha d'acabar. Quan tu dimensiones una jornada ordinària amb un número d'hores determinades, és perquè creus que és el normal, el que ha de fer una persona per poder treballar amb una capacitat, no?, de que no estiguis esgotant-la, no? I, a més, compaginant-lo amb la possibilitat de que pugui fer conciliació, de que pugui fer altres coses, a part de treballar, no? I l'altra cosa és que el que tenim que tindre clar és que el mercat actualment de la professió de fer la metgessa és un mercat internacional, obert, en el qual, doncs, bueno, hi ha molts agents que et posen sobre la taula ofertes que valoren el que t'ha costat arribar a fer de facultativa, no? Els teus 11 anys de formació, el transcurs, tot el recorregut de molta exigència cognitiva, de dedicació, a l'haver deixat de fer moltes coses socialment perquè te tenies que dedicar justament a això, a adquirir coneixements, estar molt present amb l'actualitat científica, no? I per la qual hi ha països, pues, que agraeixen tot aquest esforç i et retribueixen d'una forma absolutament diferent a la que tenim actualment. I ja no fora, ja no són països. És que actualment la sanitat privada t'ofereix unes bones condicions retributives, una bona condició de càrrega de treball, per la qual el que estem parlant aquí no és que nosaltres deixarem de treballar, sinó que deixarem de treballar en el sistema sanitari públic, sistema en el que sembla que només hi creiem nosaltres, perquè hem posat sobre les nostres esquenes tot l'esforç per intentar que això es mantingui, per mantenir la qualitat de l'assistència de la població catalana.
Ja. Heu estat a punt d'arribar a un acord aquests últims dies. Què falta per arribar a l'acord definitiu?
No hem estat a punt d'arribar a un acord. El que hem estat és entenent en dues parts tot allò que ens estàvem jugant. El que sí que hem tingut molt clar és que tots dos entenem, en dues parts, els sindicats i la conselleria, de que ens estem jugant al sistema sanitari públic de Catalunya. Que ens estem jugant, que pot ser que arribem a un punt de no retorn, en el qual allò que coneixem com una peça del benestar de la nostra societat, allò que coneixem com una tranquil·litat de la població, de que passi el que passi, allà on li passi, serà atès amb un professional altament qualificat, això està a punt d'acabar-se.
Uh-huh.
I que tots sabem que hi ha vegades que quan es supera un punt ja no podem retornar, ja no podem tornar a demanar que aquella gent que ha fet un sobreesforç mantingut durant 10 anys el torni a fer, perquè el que nosaltres descobrim, que hi ha una altra forma de viure, que no fa falta treballar en penúries constants, que no fa falta estar patint per si tinc que estudiar les, quan arribi a casa o els caps de setmana, perquè si m'he de ser descuidat de fer o demanar una analítica o demanar una prova complementària, perquè no vaig ser capaç d'intuir que hi havia un diagnòstic diferencial amb allò que m'estava referenciant la, la persona que havia arribat a la consulta. Quan això s'acabi, perquè ni tots reconeguem que a part d'això de fer de metge, de fer de metgessa, som persones i mereixem el respecte i mereixem ser cuidats, igual no tornem al sistema. Què és el que està succeint? Nosaltres plantejàvem, per exemple, tenim un problema amb les noves generacions. El 30% dels estudiants estan plantejant si volen fer la residència en el nostre país, un lloc que havia sigut referència formativa internacional i que tothom volia vindre a formar-se a Catalunya. El 60% dels residents s'estan plantejant el no entrar al sistema públic, ja en tastar-lo. Una vegada acabar la residència, marxar, no volen saber què és això. Tenim un problema de molt calat. Tenim un problema que l'hem d'abordar de forma urgent, emergent, i que el que li traslladem a conselleria és això, que el que no pot posar-nos sobre la taula són mesures inconsistents o mesures abstractes que hipotetitzin sobre què passarà dintre de 2 anys o dintre de 3 anys. No, la solució és per avui.
D'acord. David Arribas, metge de família del Cap Manso, membre de la Direcció de Metges de Catalunya. Gràcies per haver-nos explicat aquí el món a RAC1. Sort i ànims.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Bon dia. A la vaga de mestres, Ismael Robles és professor de formació professional. Bon dia i moltes gràcies, Ismael.
Bon dia.
Perquè ho puguem entendre, perquè la societat ho pugui entendre, com l'hem demanat amb el David Arribas dels sanitaris, què reclameu, mestres i professors?
Bueno, primer, ubicar el context d'aquesta vaga en un marc de 10 i demà farem la 11a vaga educativa. Bueno, el que passa és que el departament i el conseller no té paraula i ara mateix està incomplint l'acord que va signar al setembre. Era un acord per a negociar el retorn de les retallades i la reversió de les retallades. Aleshores, no tenim una proposta, aleshores no tenim una altra alternativa que tornar al carrer i tornar al conflicte.
Ja, però què reclameu?
Val, doncs bueno, el que reclamem ve del context de les retallades 2012, val? I bueno, reclamem que el departament assumi... Ara mateix tenim un finançament de l'educació que és la meitat del que diu la pròpia normativa educativa de Catalunya. La LEC, la Llei Educativa de Catalunya, diu que el finançament de l'educació hauria de ser un 6% del PIB. I ara mateix estem a un 3%. Mm-hmm. Després tenim les condicions laborals pitjors, estem treballant en condicions laborals pitjors que el 2012. Aleshores, bàsicament, reclamem que som la única comunitat autònoma que té el sexeni als 9 anys, estem reclamant una equiparació salarial per als professors tècnics de formació professional, és a dir, companys que estan fent la mateixa feina tinguin la mateixa remuneració, i això depèn únicament i exclusivament del departament. I, bueno, bàsicament, la reducció de 2 hores lectives per als majors de 55 anys, que és molt important, i això estava escoltant el company de sanitat, estem sobrecarregats de feina. La sobrecàrrega està afectant a la qualitat educativa i a la salut mental del professorat.
Per tant, vol dir que la solució seria contractar més professorat?
Bueno, seria una, de no només professorat, perquè seria molt important també tindre personal de suport, val? com tècnics, que puguen aportar al centre de màxima complexitat. La realitat és que tot això ho estem pagant els professors, però també ho estan pagant els alumnes. I sobretot els alumnes que estan en risc d'exclusió social i el risc que tenen condicions socioeconòmiques i contextos més complicats. Les ràtios és inassumible amb la complexitat que té el sistema educatiu i amb aquests contextos que, bueno, ja sabeu, els contextos són molt complexos per a moltíssima gent que està és més vulnerable. No podem fer front a amb les ràtios que tenim ara mateix i amb el personal, i ja no només de professorat, que també és molt important, però de tots aquests tècnics que bueno, fan fer front a tota aquesta educació inclusiva, que no és una aposta que està tenint el departament. I sobretot de tot, el més important és la manca de voluntat negociadora. S'estan tornant a fer nous canvis sense consultar, sense escoltar-te a la part social, sense escoltar al sector, sense escoltar als professors i la resta de treballadors de l'educació.
Va, tot ha quedat clar. Ismael Robles, professor de formació professional. Moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies.
Gràcies. Ja hem sabut també els motius pels quals aquí sí que hi ha un... És a dir, si com els metges ens han explicat clarament que això bàsicament és que falta personal, que estan més mal pagats, la possibilitat de que marxin fora, vull dir, amb més debat, amb els professors, vull dir, la demanda és molt ampla. O sigui, estan parlant de sextennis, estan parlant d'augment de millores salarials, estem parlant de ràtios, estem parlant de més quantitat de professors a les escoles. En fi, aviam les faltes dels taxistes. La Marian Rivera és taxista de Barcelona. Bon dia, moltes gràcies, Marian.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. Aviam, què reclameu als taxistes?
Primer deixa'm dir-te que molta força als companys d'educació i als companys de sanitat, que ho aconseguirem. I ara digue'm què vols saber.
Pues el que et preguntava, què reclameu als taxistes, les taxistes?
Com sempre, fa molts anys que posin la llei en marxa i que facin servir les lleis.
Molt bé, una pregunta, més que res per saber-ho, Marian. Quina és la llei que han de posar en marxa? Perquè la majoria de gent no saben quina és la llei que ha de posar en marxa.
Doncs, des de sempre reclamem que facin servir les lleis que han fet. Per exemple, l'any passat van signar al juliol una llei per les BTCs i encara no s'està fent servir. Demanem que posin medis a la nostra policia perquè pugui actuar, perquè si signem una llei però després no posen medis, aquí no passa res.
Ja, aquesta llei diu exactament que les BTCs què poden i què no poden fer?
Doncs no poden ser un taxi, perquè si se'n diuen BTCs és per a algú, no se'n diuen taxi.
Vale, què són una BTC?
Les seves normes.
Què és una BTC, perquè ho entenguem?
Un servei privat de transport de viatgers.
Vale.
Però és privat, no és públic.
Vale. I llavors, què poden fer?
No pot agafar una persona al carrer.
Vale. I allà, no pot agafar una persona al carrer. Per tant, per la meva ignorància, llavors, on poden agafar?
Ells tenen la seva aplicació i ells poden agafar serveis amb una precontractació de 15 minuts.
D'acord. Aquest és el gran i principal problema que reclameu, eh?
No. Tenim un altre problema. Resulta que la setmana passada, d'aquestes BTCs que ens havien dit que hi havia X, a la setmana passada d'un calaix van sortir 1.170 llicències d'un calaix de transports.
Com un calaix de transports?
Problema. Imagina't que els calaixos... De transports, de sanitat, d'educació, surten coses dels calaixos de cop. Això no pot ser. I ningú ha dit...
Perdó, una pregunta, Maria. De quins calaixos estem parlant?
Això ens agradaria saber. Ha sigut a transports, però ens agradaria saber de qui és el
però
calaix.
Però transports és Departament de Territori, Ministeri de Transports, l'Àrea Metropolitana de Barcelona...
Transports i Medi Ambient, el que està... El número 2 Ai, no em surt ara. Al costat de Sants.
Al costat de Sants.
La conselleria.
Una conselleria és.
Sí.
Una conselleria. I allà en un calaix han aparegut 1.170 llicències?
1.170 llicències de BTC, sí. I encara no ens han dit quin calaix era. Ningú s'ha fet responsable, perquè si passa això... algú hauria de dir, perdoneu, ha sigut culpa meva. No. Aquí ningú assumeix les seves culpes.
Val, però un moment. Quantes BTCs estaven legalment permeses?
Doncs després del 31 de desembre ens havien dit que no arribaven a 700.
I ara sabem que n'hi ha...
1.170 més.
Això ho va publicar Luis Benvenuti a La Vanguardia. Que és això, que han aparegut... Clar, però no, clar, aquí ha donat opcions de passar de 700 a 1.170 BTCs, clar.
No, a passar a 1.700 BTCs.
A 1.700... Ah, clar, sumant 1.170 més les 700, clar, llavors més... 1.800, pràcticament, efectivament.
Sí. Un increment de més del 100%.
Clar, és un increment de més del 100%, efectivament. Mm. Val, i alguna demanda més teniu?
Que es compleixin les lleis. Des del primer dia, nosaltres el que volem és que es compleixin les lleis. És l'únic que demanem i necessitem.
Molt.
I que posin medis perquè la nostra policia pugui treballar.
Perfecte. Doncs t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat avui, Marian Rivera, taxista de Barcelona. Ànims i força.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
Igualment. Són les 10 i 20. Et direu, bueno, i els jutges i tot plegat, i
els lletrats
i tal, que sapigueu que ahir a la tarda el Toni Clapés va estar parlant estona i va començar, de fet, va començar la vaga de la... va començar ahir, ja, eh? I ahir.